Salutacions, molt bon dia. Aquest dilluns 23 de desembre, al primer cafè, parlarem de la dura realitat que molts periodistes i informadors, segons ha anunciat Reporters Sense Fronteres, han de patir per fer la seva feina sense llibertat i sovint amenaçats. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló ens presentarà una nova història de l'esport. També presentarem les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró, aquesta vegada en dilluns, per les estrenes de la vigília de Nadal. I ja a la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó, amb Carmen Morales, tot això i més, aquest dilluns, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de Son Dia Més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Minuts, Premià de Mar, Sara, lidera la pluja de milions perquè fa la grossa de Nadal.
Doncs sí, la sort ha somrigut, Mercè, a Catalunya aquest final del 2013. El sorteig de Nadal ha repartit premis de tots colors i per tota la geografia. Fins i tot s'ha pessigat la grossa amb una sèrie a Barcelona. El premi més important ha estat un cinquè que s'ha venut a Premià de Mar. Són 20 sèries per un valor de 7,2 milions d'euros. El premi més esperat, la grossa de Nadal, 4 milions d'euros, ha anat a parar a Leganés, a Madrid i també a Mondragón, al País Basc, el número 62.246. A Mondragón, l'anunci de la grossa ha calat fort. Són uns diners molt ben rebuts després del cop tan dur que ha suposat l'anunci de tancament de l'empresa Fagor Electrodomésticos, on hi treballen molts dels veïns d'aquesta localitat guipuscoana. La resta de milions d'aquesta grossa de Nadal s'han repartit per diferents punts d'Espanya, sobretot a Bailén, a Jaén, on han tocat 60 milions, València, també a Vilés, Sanlúcar, la Mayor i Barcelona també han vist com arribava la grossa. L'administració L'Estel del carrer Pujades, al barri del Poble Nou, ha repartit 4 milions d'euros, dècim a dècim, per Finestreta. La sort aparellà també el número 79.712 amb el segon premi, que ha anat a parar a la localitat de Granadilla de Abona. El tercer premi ha estat també molt repartit i a Catalunya ha deixat pessics a Vilanova i la Geltrú i sort amb una sèrie venuda a cada lloc. El número premiat és el 51.689 i per cada dècim es rebrà 50.000 euros.
Més notícies, més qüestions. Ha quedat imputat 7 exdirectius de Caixa Laietana per la venda de preferents.
Un jutjat ha admès a tràmit una querella presentada per uns particulars contra 7 exdirectius de Caixa Laietana per presumpta estafa en la comercialització de preferents. Segons publica avui el diari Ara, el jutjat d'instrucció número 3 de Mataró ha admès a tràmit la querella i ha citat a declarar el 22 de gener l'exdirector general de Caixa Laietana, Pere Antoni de Dòria, i també Josep Ivern, que va succeir en el càrrec i després en va ser president juntament amb 5 exdirectius més.
La patronal elèctrica remet contra el govern espanyol i diu que s'ha demostrat el fracàs de la seva reforma.
L'Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica, UNESA, ha carregat contra el Ministeri d'Indústria i el ministre també José Manuel Soria, el qual ha acusat de llançar contra les empreses elèctriques acusacions molt greus de manipulació dels preus, de fracassar també amb la seva reforma energètica i de carregar els seus errors sobre empreses i consumidors. La patronal de les elèctriques ha fet públic un comunicat en què afirma que les companyies manifesten el seu absolut rebuig a les greus al·lusions llançades per Soria, en què suggereix que hi ha hagut un comportament irregular d'aquestes companyies en la recent subhasta de la CESUR.
I avui també us expliquem que el procés constituent aposta per una ruptura democràtica del sistema.
Ahir es va celebrar la primera assemblea general del procés constituent, el moviment polític que promouen Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. N'ha sortit la voluntat de participar en les eleccions catalanes en una candidatura unitària. Arcadi Oliveres, impulsor del procés constituent, parla dels objectius a curt termini que s'han fixat durant aquesta assemblea general.
Plantejaríem alguna posició de cara a les diferents assemblees locals i territorials que tenim. Evidentment, nosaltres en el primer moment hem sigut partidaris de la independència de Catalunya, però això cal que vingui ratificat per les assemblees locals i aquest serà potser el primer tipus de determinació que prendrem.
Pel que fa a la consulta, el gener ratificaran la seva oposició per la independència en clau de ruptura democràtica d'un sistema que ha de permetre estructurar-nos, ha dit, en un estat social català.
Mort violenta a Vilanova i la Geltrú.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una veïna de Vilanova i la Geltrú al Garraf. N'han trobat el cos sense vida a casa seva amb evidents signes de violència. La víctima tenia 37 anys i el seu marit una ordre d'allunyament. L'àrea d'investigació criminal de la policia s'ha fet càrrec d'aquesta investigació.
Ara mateix passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. L'empresari rus opositor al Kremlin, Mikhail Khodorkovsky, es va assabentar per televisió del seu indult, anunciat dijous pel president rus Vladimir Putin.
Ahir mateix ho va explicar ell en una entrevista a un setmanari rus on va afegir que no pot tornar a Rússia. En una roda de premsa des de Berlín va advertir que encara queden altres presoners polítics a Rússia i va aprofitar també per donar-li les gràcies a la cancellera alemanya Angela Merkel per facilitar-li, va dir, el seu alliberament.
Almenys 44 persones van morir ahir, desenes han resultat ferides en un bombardeig que el règim siri va llançar contra la ciutat siriana d'Alep.
El director de l'Observatori Sirià dels Drets Humans ha advertit que la xifra de víctimes mortals pot augmentar a causa de la gravetat de molts dels ferits i també de l'alt nombre de desapareguts. També va precisar que entre els morts hi ha 6 menors d'edat i 2 metges que treballaven a la zona, així com també voluntaris que ajudaven als serveis sanitaris. Segons l'ONU, el conflicte a Síria s'ha cobrat més de 100.000 vides des que va començar el març de l'any 2011, xifra que l'Observatori Sirià dels Drets Humans ha elevat recentment a més de 125.000.
Més de 100.000 persones s'han manifestat un cop més a Kiev, la capital d'Ucraïna, per demanar la integració a la Unió Europea.
Les manifestacions de Kiev van començar, recordem, el novembre, arran de la decisió del president d'Ucraïna, Viktor Yanukovych, de renunciar a la firma d'un acord d'associació amb la Unió Europea i, en canvi, apostar per un acostament a Moscou. Mentrestant, l'oposició ucraïnesa també anuncia la creació de la Unió Popular Maidan per aglutinar els que es manifesten en contra de la gestió de Putin. Els líders de diversos grups opositors han aprovat una resolució en què, entre d'altres objectius a assolir, hi ha, per exemple, l'elaboració d'una nova Constitució.
El govern del Sudan del Sud ha acceptat negociar amb els rebels de forma immediata i sense condicions per posar fi al conflicte que viu el país des del 15 de desembre.
Doncs hi seran els mediadors africans els que estableixin el lloc i també la data de les negociacions, que sembla que podrien començar la setmana vinent. Les Nacions Unides, per la seva banda, treballen per traslladar més cascos blaus en missió de pau al Sudan del Sud per intentar evitar que hi hagi una guerra civil a gran escala.
I en esports us destaquem avui que el Barça acabarà el 2013 com a líder de la Lliga després de guanyar el camp del Getafe per 2-5. L'equip blaugrana perdia 2-0 en el minut 15, però ha acabat remuntant i golejant un partit que semblava ser perdut.
Doncs sí, Pedro, marxem un hat-trick. En 8 minuts ha liderat la remuntada abans del descans i a la represa un doblet de Cesc, el segon de penal, ha sentenciat el partit. El Barça, recordem, estava obligat a guanyar el Coliseu amb Alfonso Pérez de Getafe per mantenir el seu liderat de la Lliga.
L'Espanyol supera sense problemes el Valladolid a Cornellà al Prat en l'últim partit de l'any amb un 4-2 final.
Sergio García, que ha obert el marcador de penals, Tuani amb un doblet i Víctor Sánchez han estat els autors dels gols dels blanquiblaus. El Valladolid a la recta final ha marcat 2 gols insuficients per canviar el signe del partit. De la seva banda, el Real Madrid guanya el València per 2-3 aplicant la llei del mínim esforç. L'equip de Carlo Ancelotti segueix 5 punts per darrere del Barça i l'Atlètic de Madrid en la classificació. I d'altra banda també el Celta i l'Osasuna empaten a 1 a Balaïdos i passaran, per tant, el Nadal sense allunyar-se de la zona de descens.
Vinga, Sara, parlem de bàsquet. El Barça-Riga l'ha sumat una victòria molt treballada a la pista del Fuenlabrada, que se li ha complicat especialment en l'últim quart. Resultat final, però, 73-77.
I d'altra banda, el Fiat Joventut cau en la pròrroga contra l'Herbalife Gran Canària per 89-82 i el València Bàsquet no pot aturar el Real Madrid després de guanyar per 75-82, que allarga la seva ratxa de victòries fins, atenció, 23 consecutives.
I el Barça de handbol ha superat el Flying Granollers en la final de la Copa Sobal, que s'ha disputat al Palau Blaugrana per 34-38.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 9 minuts, Laura Aznar, bon dia.
Hola, bon dia.
notícia curiosa d'aquest dilluns.
Un equip internacional d'investigadors ha constatat en humans que els records es poden esborrar de forma selectiva. Aquest procediment es fa mitjançant la teràpia electroconvulsiva, aplicada poc després que els records indesitjables siguin evocats. L'experiment, la conclusió del qual s'ha publicat a la revista Nature Neuroscience, s'ha realitzat amb 39 pacients diagnosticats amb depressió i als quals ja se'ls aplicava la teràpia. 24 hores després d'aplicar-la, els investigadors van constatar que aquells que van rebre electroconvulsions van presentar una pèrdua de memòria quan intentaven recordar la història reactivada abans de la teràpia electroconvulsiva.
Com deia la Sara, família musical de la setmana.
Home, Nadales, Mercè.
Nadales.
Des d'avui, a veure si et sembla bé. Des d'avui fins al dia 31 triarem una sèrie de Nadales que ens han semblat adequades per aquestes festes.
Com per exemple aquest Last Christmas.
Exacte.
De George Michael.
Ens agrada molt aquesta també, eh?
I amb George Michael donem pas a les notícies culturals amb Gerard Campos. Gerard, per això nosaltres avui volem parlar d'un altre cantant, el cantant irlandès Van Morrison, que va omplir ahir el Gran Teatre del Liceu després de 8 anys. Gerard, hi vas anar tu?
No, jo no hi vaig ser.
Però ens ho expliques.
Sí. Bon dia. L'anomenat lleó del Belfast va presentar el seu últim disc, Born to Sing, publicat l'any passat, i també va incloure en el repertori els seus grans èxits de sempre. El concert va ser una classe magistral de soul, jazz i blues, i va estar acompanyat de 100 músics i per primer cop a Barcelona amb la seva filla, Shanna Morrison, integrada en el grup com a vocalista. Tot i que els preus anaven dels 32 fins als 190 euros, les entrades del concert dins del Festival del Mil·lenni estaven exaurides. Van Morrison va concloure el concert amb aquesta cançó que està sonant, Brown Eyed Girl. Brown Eyed Girl.
També és notícia Harry Potter, Laura.
Doncs sí, J.K. Rowling portarà la infància de Harry Potter al teatre. L'escriptora coproduirà una obra de teatre sobre el seu personatge més famós que se centrarà en la vida del jove mag abans d'entrar a Hogwarts. L'espectacle, que s'estrenarà al Regne Unit, ens ensenyarà la infància d'un nen orfe i marginat que passa llargues estones avorrit sota l'escala de casa seva, maltractat pels seus ongles, els Dursley, i aliè als seus propis poders màgics. Segons la sinopsi, aquest nou treball oferirà una visió única del cor i la ment d'en Harry. El que encara no se sap és si la història estarà centrada únicament en el jove mag i la seva família o si també apareixeran en escena altres personatges abans de fer-se amics del protagonista. Rowling també ha anunciat que treballarà amb un escriptor, encara que és encara desconegut, i que col·laborarà amb els guardonats productors de teatre Sonia Friedman i Colin Callender.
Doncs nosaltres us deixem de moment amb Brown Eyed Girl de Van Morrison. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda. So hard to find my way.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i mig i serà un quart de nou del matí. El Papa Francesc va aixecar ahir la mirada des de la seva finestra del Vaticà per transmetre al món una lectura en forma de denúncia profètica. Va dir concretament que els pobres no poden esperar mentre dirigia la seva mirada cap al cel. El Sant Pare va explicar després de l'Àngelus, corresponent al quart diumenge d'Advent, que Jesús va néixer en una establia i no pas en una casa, i després va haver de fugir a Egipte per salvar la seva vida, per tornar finalment a casa seva a Natzaret. El pontífex va afegir que pensa ara en moltíssimes famílies sense llar, perquè no l'han tinguda mai o perquè l'han perduda per diferents motius. Amb aquest punt de partida, Francesc va recordar que família i casa van juntes i que és molt difícil tirar endavant la família sense viure sota un sostre. De cara al Nadal, que ja arriba, el Papa va fer una crida a tota la humanitat i a les entitats i les autoritats perquè facin tot el possible per aconseguir que cada família tingui una llar. D'altra banda, s'ha confirmat que la missa que l'Àngelus, perdó, que el Sant Pare presidirà diumenge vinent, festa de la Sagrada Família, entrarà en connexió amb les celebracions de l'Eucaristia que hi haurà d'una banda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona a partir de 2:15 del matí amb transmissió en directe per Ràdio Estel i també a la missa multitudinària que s'ha programat a la plaça de Colón de Madrid. Breument també us expliquem que dissabte el Papa Francesc va visitar l'Hospital del Nen Jesús de Roma, on va entrar a la unitat de cures intensives i altres dependències. Després de ser rebut per un dels nens ingressats, el Sant Pare va deixar fora el seu seguici i va voler completar tot el recorregut en solitari perquè perdés oficialitat i tingués caràcter privat i, sobretot, proper. Amb visibles signes d'emoció, el pontífex va entrar a les habitacions i va escoltar alguns pares que mostraven la seva preocupació per l'estat de salut dels seus infants. També va animar els metges a no perdre l'esperança i a sembrar perquè no estan sols. En un dels moments més intensos, el Papa va ser rebut per 30 petits pacients d'oncologia a la capella, amb les seves famílies, que li van lliurar una panera amb diferents missatges escrits on expressaven el desig de recuperar la salut.
Vuit i 16 minuts, què hi diu avui la premsa? Repassem tots ahir les portades dels principals diaris. Comencem amb el diari La Razón, que titula «Els assessors de Mas venien la independència amb una falsa sentència de la Haia». Segons el diari, Rahola i Forcadell sostenien que el tribunal defensava que sobre Kosovo que la democràcia preval sobre la legalitat. S'excusen, afegeix La Razón, dient que es basaven en un text del Col·legi d'Advocats de Barcelona que ho han desmentit. D'altra banda, el diari El Mundo titula «Gallardón va demanar blessa àrnica per un gran promotor». Segons el diari, l'actual ministre de Justícia va donar suport a l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, quan era alcalde i va intercedir a favor d'empresaris perquè obtinguessin un bon tracte a l'entitat financera. D'altra banda, el diari El País titula «Els avortaments han baixat el 2012 amb la llei que derogarà el Partit Popular». Subtitula «Les interrupcions voluntàries de l'embaràs van baixar un 5%» i també un altre subtítol d'aquest titular és «L'executiu francès es queixa pel retrocés de la reforma espanyola».
I seguim, Mercè, més portades, en aquest cas de casa nostra. El diari La Vanguardia titula «Catalunya comença a percebre l'inici de la recuperació» i subtitula «El pessimisme sobre l'economia cau 12 punts en només 2 mesos». D'altra banda, el diari El Periòdico, atenció, titula «Robats 100 mòbils cada dia a Barcelona», en referència a un reportatge intern d'aquest diari. D'altra banda, el diari El Punt Avui titula «Per sota mínims», en referència a la grossa de Nadal, i titula que Catalunya, subtitula volíem dir, «Catalunya només rescata 30 dels 359 milions que estats en la loteria de Nadal». I el diari ara titula «Imputen la cúpula de Caixa Laietana per les preferents» i subtitula que és el primer cop que un magistrat implica els càrrecs d'una entitat catalana per aquest producte financer.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, Mercè. M'alegra sentir la teva veu,
doncs,
recuperada.
Sí. He guanyat una mica de to, Gabriel.
Està bé, molt bé.
Descosit del dia, sisplau.
Mira, ahir Francesc Canosa es preguntava al Singular Digital què votarà Déu, perquè deia la Conferència Episcopal Espanyola considera la consulta inadmissible. Tanmateix, l'any 1946, el canonge Carles Cardó ja consignava a la seva Història Espiritual de les Espanyes el gran refús de bona part de l'Església Espanyola a reconèixer històricament la realitat catalana. En la darrera campanya a les eleccions, Oriol Junqueras va afirmar que la independència no es demana, sinó que es proclama i es defensa. I el curiós del cas és que aquesta frase és de Carles Cardó, gran inspirador, per cert, de la Unió Democràtica de Catalunya dels anys 30. Segons Canosa, només si es produeix ara aquest miracle que reconcilia avui Unió i Esquerra en un mateix discurs nacional, Catalunya se'n sortirà. Per la seva banda, Míriam Díez recorda a les pàgines del Punt Avui el magisteri pontifici sobre el fet nacional. Esmenta els estudis documentadíssims del professor Oriol i Tataret, coautor del llibre Fet Nacional i Magisteri Social de l'Església. I recorda algunes declaracions de Joan Pau II, com ara que les nacions tenen dret a existir i ningú, cap estat, nació ni organització internacional, diu, no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d'existir. Per tot això, Díez conclou que troba a faltar en el debat actual la visió catòlica sobre les nacions, que ella se diu molt fecunda. Per cert, Carles Cardó i Joan Pau II han estat dues figures tractades injustament al nostre país fins ara, en aquest sentit. Potser per això, en aquest gran moment que viu Catalunya, segons Vicent Sanchís, diu a Nació Digital, la importància de dotar-se, és important dotar-se d'estructures d'estat que van més enllà de tenir una agència tributària pròpia o una diplomàcia específica, sinó que passa també per dotar-se d'una premsa que reflecteixi les diferents sensibilitats de la realitat catalana i no, diu, com passa ara, la voluntat d'una minoria que predica les mil i una calamitats contra el pecat secessionista. Finalment, la temptació del moment actual, segons Antoni Vives, a l'Ara, és considerar que ja està tot fet amb la data de la consulta. I diu que no, no és així. El procés comença ara i cal definir perfectament el mínim comú denominador del que volem que sigui la Catalunya futura. Una democràcia representativa, sana, oberta, equitativa, igualitària, cohesiva, que aposti per l'escola i en què mai ningú no se senti sol patint el que avui Antoni Puigvert diu a La Vanguardia defineix com un Nadal d'Ulisses, la soledat dels qui pateixen en aquests dies de Nadal la manca dels seus éssers estimats.
Moltes gràcies, Gabriel, que tingui molt bon dia.
Igualment.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Així és que presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Si aquest net vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs llagostins cuits de Madagascar per només 19,95 euros al quilo.
De 30 a 40 peces per quilo.
Hipercor. Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, llagostins cuits a 19,95 euros al quilo. Preu vàlid a la península.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
8 i 23 minuts, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Es nota molt menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí i només comentarem una incidència, un accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Pallejà, en sentit Martorell, en sentit Lleida, accident que aquí sí complica el trànsit, provoca aturades de almenys un parell de quilòmetres. Per tant, retencions, un parell de quilòmetres, autovia A2, Pallejà, sentit Lleida, la resta de la xarxa viària, la veritat és que va molt i molt tranquil·la. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Espinosa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de calma i normalitat. Avui dilluns al transport públic de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. No hi ha incidències a destacar, així ens acaben de confirmar els operadors de metro, autobusos, tramvies, també ferrocarrils de la Generalitat i trens de Rodalies de Catalunya. És tot el moment des d'aquí, des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. I acabem aquest repàs dels serveis, sabent quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia, Jordi Miralles.
Hola, bon dia. La jornada d'avui, la setmana que estem començant, setmana de Nadal, comença amb núvols alts a tot Catalunya i amb unes temperatures una miqueta més baixes que en jornades anteriors. Ara mateix tenim 9 graus a la ciutat de Barcelona, hi ha 0 graus a la ciutat de Girona, a Lleida tenen 1 grau negatiu i a Tarragona la temperatura en aquests moments és de 8 graus. Per tant, fa fred, cal abrigar-se, però cap a migdia temperatures més o menys com les d'ahir, entre els 14 i els 17-18 graus, les més altes que correspondran a les comarques del litoral, i és que avui tindrem vents del sud que faran que cap a migdia l'ambient sigui força agradable. El temps canvia de cara a demà. De fet, demà a partir de mig matí el cel es començarà ja a tapar cap a les comarques de Ponent, plourà a les comarques del Pirineu de Lleida, bona part de les comarques lleidatanes a última hora de la jornada, i ja la nit de Nadal, la nit de dimarts a dimecres, tindrem pluges a tot Catalunya, unes precipitacions que afectaran pràcticament tot el país, on hi ha menys risc de pluja seria a les comarques del sud de Tarragona i també a les comarques del nord de Girona, és a dir, cap a la Costa Brava, però també aquí cauran alguns ruixats. El dia de Nadal, al matí, pluges pràcticament generals, però que aniran a menys, i ja a partir de mig matí, migdia, es començaran a obrir clarianes, entraran vents al nord i al nord-oest, i això farà que baixin les temperatures. Demà les temperatures una mica més baixes que les d'avui, però encara farà més fred de cara a Nadal. Per Sant Esteve, esperem obertura de moltes més clarianes, ambient força fred a primeres hores del matí, i temperatures màximes que es continuaran mantenint a ratlla, tot i que tampoc serà un fred excessiu. En definitiva, avui tranquil·litat, però a partir de demà el temps es complica.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs l'espatlla ibèrica d'en Savall de Salamanca de 100 quilos per 49 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, espatlla ibèrica de Salamanca per només 49 euros. Preu vàlid a la península.
El mirador de l'actualitat.
Un total de 71 periodistes han perdut la vida durant aquest 2013 mentre exercien la seva feina. La xifra és inferior als 88 de l'any passat, tot i que el nombre de segrestats els últims mesos s'ha elevat, en canvi, fins a 87, cosa que representa més del doble en relació amb el 2012. Són aquestes i altres dades del balanç anual elaborat per Reporters Sense Fronteres i presentat la setmana passada. Síria, Somàlia, l'Índia, el Pakistan i les Filipines són els països ara mateix més perillosos del món per a l'exercici de la professió d'informador, amb 7 assassinats o més en cadascun d'ells aquest any. En un comunicat, a més, ara fa uns dies, Reporters Sense Fronteres explicava que 4 de cada 10 assassinats de periodistes en l'exercici de la seva professió s'han produït, a més, en zones de conflicte. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs si el 2013 s'han incrementat les agressions, amenaces i exili forçós de treballadors dels mitjans de comunicació. L'organització defensora de la llibertat de premsa ha dit en el seu balanç que actualment hi ha 178 periodistes empresonats arreu del món. Xina, Eritrea, Turquia, Iran i Síria encapçalen la llista de països amb més periodistes a la presó. A més de l'Índia, les Filipines, Síria, Somàlia i el Pakistan, que són els països on els informadors treballen en pitjors condicions per manca de llibertats, continuen sent especialment perillosos també Mèxic, amb 2 assassinats, i el Brasil, amb 5. A l'Índia, per exemple, han estat 8 els morts violents en una onada de violència sense precedents contra la premsa comesa des de grups mafiosos, manifestants, grups polítics radicals i forces de l'ordre. A les Filipines, per exemple, Reporters Sense Fronteres titlla els polítics corruptes de principals responsables dels 8 crims que es van cometre amb total impunitat. A Somàlia i al Pakistan, amb 7 assassinats de periodistes, i Síria, amb 10, encapçalen aquesta trista classificació. Els segrestos són la principal preocupació que comparteixen tots els defensors de la llibertat d'informació. Els 87 capturats duplica de llarg la xifra de l'any 2012, que havia estat de 38. Més de la meitat dels segrestats aquest 2013, concretament 49, estaven fent la seva feina a Síria. L'organització, a més, ha denunciat que la situació dels periodistes a la zona rebel del país s'ha agreujat. A tot això cal afegir a les persones privades de llibertat per haver exercit la seva feina informativa. Per exemple, el règim de la Xina manté ara 30 periodistes a la presó, sense comptar els de les anomenades presons negres, amb una xifra que es desconeix. És la cara d'un sistema polític que controla la informació, un dret universal de la humanitat que, malauradament, no és prou respectat arreu del món.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador d'avui. A la taula ens acompanyen en aquest dilluns, ja a les portes del Nadal, Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau. Bon dia, senyor Armadans, benvingut. També tenim Eulàlia Reguant, delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica i experta en cooperació. Bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment saludem Joan Ortiz, que és director del programa de Ràdio Estel d'aquesta casa, Compromís Ciutadà, que avui a les 3 serà també fidel a la cita. Joan Ortiz, bon dia.
Sí, senyor, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Bé, parlem de la situació de la llibertat d'informació al món. Ens ha semblat important aquest tema que ha estat notícia, sobretot la setmana passada. Com creuen vostès que està ara mateix la llibertat de premsa i informació i com valoren aquestes dades de Reporters Sense Fronteres? Si volen, pel mateix ordre, Jordi Armadans, per exemple.
Bé, en fi, aquests tipus d'informes serveixen no per agafar-nos les dades amb absoluta precisió, però sí per veure tendències, i és cert que bé, el periodisme és una activitat absolutament imprescindible en el nostre món i està clar que comporta alguns riscos, no? Comporta alguns riscos, i el nivell de periodistes assassinats, a nivell de periodistes segrestats, que s'incrementa vertiginosament, doncs ens indica que és una professió de risc i que vol dir que per fer arribar a la ciutadania doncs les informacions d'allò que està passant és imprescindible que els periodistes puguin fer bé la seva feina amb total llibertat, amb total capacitat. I vol dir doncs que estem en un context en el qual això és complicat, no? I que, per tant, hi ha moltes amenaces per part, òbviament, de països no democràtics. També els conflictes, les zones en conflicte, doncs, són escenaris en els quals cada cop hi ha menys respecte a la llei pel que fa als professionals de la informació. Tot això, òbviament, és inquietant, però en qualsevol cas ens demostra també la importància vital que el periodisme pugui fer la seva feina.
La importància de la pau, potser també podem confluir això, perquè si hi ha pau, potser hi haurà més llibertat d'informació.
Evidentment...
O ja s'haurà donat un pas, vaja.
Evidentment, on hi ha context de violència, està clar que els drets humans salten per la finestra, no? I això afecta tot, des de les persones per accedir a l'educació, per accedir a l'alimentació, per tenir defensats els seus espais de llibertat, i òbviament també doncs, el periodisme és un espai que necessita una certa protecció, i en un context de violència extrema, o per exemple a Síria, que hi ha doncs, pràcticament 3 zones amb diferents autoritats i amb diferents criteris d'actuació, doncs fa que, òbviament, el periodisme sigui molt perillós, no? Per tant, òbviament, la pau genera millors condicions pel periodisme, els drets humans generen millors condicions pel periodisme, però el periodisme és necessari per arribar a condicions de pau i drets humans majors.
Eulàlia Reguant.
Jo estic molt d'acord amb el que deia el Jordi, jo afegiria, no?, que vivim en un món global que cada cop s'aïlla més, és a dir, com més... problemes tinguem per accedir a la informació i, per tant, com més en risc estigui la llibertat d'informació, més aïllats viurem. Llavors acaba sent un peix que es mossega la cua, perquè vivim en un món... O sigui, ens aïllem, per tant, no tenim informació, però com que no tenim informació, ens aïllem, no? I és un peix que es mossega la cua. Jo parlaria que la llibertat d'informació és bàsica per construir un món just amb respecte als drets humans i la pau. És a dir, si entenem només la pau com a absència de violència física, és evident que no només, però o sigui, la pau en un sentit global, és evident que visquent en pau hi hauria llibertat d'informació perquè hi hauria respecte als drets humans, etcètera, etcètera, no? Però jo sí que crec que hem de tenir clar que vivim, o sigui, que cada cop ens aïllem més i que la dificultat d'accedir a la informació provoca que cada cop entenguem menys els conflictes, perquè són complexos, són molt diferents del que estàvem acostumats i ja no són els típics conflictes en el nostre imaginari que surten a les pel·lícules de guerres, sinó que han anat evolucionant i que, per tant, és bàsica la informació. Però que perquè tinguem bon periodisme, cal pagar-lo, també. Que aquest és l'altre tema que jo crec que, a més, els periodistes ho haurien de defensar, potser fins i tot més que jo, no? Però que el bon periodisme s'ha de pagar. En el cas aquest que parlàvem de periodistes en zones de conflictes, és evident que com que el risc és molt elevat i es demostra que cada cop és més elevat, doncs s'ha de pagar bé i aquí és on les empreses, en aquest cas d'aquí, hi haurien d'apostar i molt probablement no hi aposten suficient tampoc.
Hem de dir que Eulàlia Reguant no és periodista, però també pot opinar. En canvi, Jordi Armadans i Joan Ortiz, que ara completarà la primera roda, sí que ho són. També parlem, per tant, també amb coneixement de causa per la pròpia professió. Senyor
sí.
Ortiz.
Ara que deia això l'Eulàlia, també una pregunta que em faig és qui l'ha de pagar, llavors, també, no només els mitjans, sinó moltes vegades, doncs és això, segons qui paga la informació sabrem quin tipus d'informació tindrem. I a mi aquesta és una de les qüestions que també em preocupa i que em sembla que surt més endavant a l'escaleta que tu plantejaves.
Sí, l'exemple de la Xina és molt clar. Si es controla la informació segurament és perquè es paga, també, des del règim.
I sí, per això ho deia. Llavors, a mi, de totes aquestes dades que es posen sobre la taula, potser destacaria dos punts. Un d'ells, realment no ho sabem tot. No ho podem saber tot, no? És a dir, no sé fins a quin punt s'escapen morts de periodistes que Reporters Sense Fronteres no pot detallar, o també fins a quin punt arriba l'autocensura en determinats països, que això passa, i això tampoc queda reportat, evidentment, perquè és molt difícil de poder-hi arribar. Per tant, almenys jo sospito que totes aquestes xifres són una mica una punta d'un iceberg, no?
Evidentment són morts de persones, això és el més important, està clar, igual que moren persones d'altres col·lectius, però potser el motiu del debat és perquè va més enllà, no? Perquè destapa una manca de llibertat, no?
Sí.
La violació d'un dret humà, en definitiva.
Bueno, i després hi ha l'altre punt. Dieu que 4 de cada 10, ho diu Reporters Sense Fronteres, 4 de cada 10 periodistes morts són en zona de conflicte, per tant, els 6 restants, què passa amb ells?
Clar.
I també trobo que és una dada preocupant, no? És a dir, es pot entendre amb més facilitat que morin periodistes, doncs, entre bombes, però quan no estan entre bombes, què passa? I això m'inquieta bastant.
Sí, d'aquest 60% restant, potser entrarien alguns països teòricament democràtics. Mèxic, per exemple, és un dels casos. Bé, a banda del que hem comentat, potser em sembla interessant el que diu Eulàlia Reguant. No ho sabem tot, tenim més dificultats i, en canvi, paradoxalment, tenim més facilitats per accedir a la informació. Estem en una societat més intercomunicada que mai, tenim noves tecnologies, xarxes socials, internet, i no només premsa, ràdio i televisió, com estàvem acostumats a sentir fins fa poc.
Sí, de fet, jo penso que tenim totes les tendències alhora, eh? És a dir, que d'una banda, probablement és el moment en el qual fins i tot les persones que ens dediquem a l'àmbit del Pau dels Drets Humans tenim més fonts alternatives que fa 30 anys, és a dir, que en els darrers anys, des de la Fundació per la Pau i moltes ONGs, a vegades ens informem més de les coses que passen a través d'un tuitaire que coneixem de no sé on, d'Egipte, de Guatemala, no sé, que no pas a través del periodisme estrictament, no? És a dir, per tant, hi ha molta capacitat d'accedir. Ha passat també, és cert, que en el que seria el periodisme professional clàssic de reporterisme a guerra o així, hi ha hagut una... Clar, la crisi de les empreses periodístiques, com deia l'Eulàlia, està afectant la qualitat del producte, està tallant moltes col·laboracions, està limitant la feina de molts periodistes que haurien d'estar sobre el terreny informant, i això fa que tinguem menys pantalles en aquest sentit, no? Des del punt de vista del periodisme professional. I això també, amb un aspecte que probablement té relació amb aquestes dades que trobem, cada cop el periodisme, diguéssim, de freelance està desenvolupant-se més, però això en un context de països en conflicte és molt fumut, perquè No és el mateix un periodista segrestat en un país en el qual té la protecció de l'empresa periodística i té un estatut periodístic reconegut i tal, anar a una persona que envia peces quan pot, quan li compren, etc, etc. I probablement una persona que està forçada a aconseguir que li comprin el producte cada dia, diguéssim, passa una mica més els límits de seguretat que potser seria recomanable, no? En canvi, un periodista que s'ha enviat durant un mes per cobrir una situació farà el que més o menys han pactat amb l'empresa periodística. I això està passant ja en els darrers temps, alguns periodistes freelance que amb la voluntat d'intentar explicar coses molt importants i molt interessants i d'arribar a fer arribar el producte, probablement són excessivament poc rigorosos amb la seguretat i això, òbviament, dificulta moltíssim la seva protecció.
No, i a part que també els mitjans deixen anar molts diners per tal de cobrir les assegurances que suposa enviar una persona allà, no? I per tant, si tu ets un freelance i no tens al darrere aquest mitjà que et cobreix les espatlles, bé, en la línia del que deia el Jordi, que encara és molt més arriscat, no?
Jo aquí estic d'acord, jo crec que és interessant llegir una entrevista que de fet tinc aquí al mòbil ara mateix, per això l'estava mirant
de, sí, endavant, endavant
de, o sigui, que li fa a l'Enric González a l'Espinosa, sobre el tema de correspondència, o sigui, bueno, no em sortirà,
però periodisme,
sí, exacte, bueno, periodisme en situació de conflictes, i ell ho diu molt això, ell explicava la transformació i la transformació que ha patit el periodisme de guerra, que ha passat a anar des del corresponsal als conflictes, va acompanyat, o ell posava l'exemple, no?, que ja pràcticament en segons quins conflictes van acompanyats d'un metge i un protector, per dir-ho d'alguna manera, que és que el mitjà està pagant això, no? I ell fa una mica el retrat de que és exagerat i que, a més, remarca també la importància del periodista local, no? Perquè estem parlant del periodisme de guerra, dels que moren i que estan comptabilitats per Reporters Sense Fronteres, però perquè també aquests corresponsals puguin tenir accés a la informació són bàsics els periodistes locals. I aquests els comptabilitzem o no els comptabilitzem?
I no només els periodistes locals, sinó també els fixers, no? O sigui, els locals, diguéssim, que acompanyen el periodista que arriba d'Occident i que també juga la vida, perquè en definitiva és el qui fa els contactes pel periodista, li concedeix les entrevistes i li fa de traductor moltes vegades, intèrpret, no? I això també està vinculat amb la informació, no?
Moltes claus ja, doncs, no?, per sí, garantir la llibertat d'informació. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat, recordem-ho, Jordi Armadans, director de Fundipau, la Fundació per la Pau, Eulàlia Reguant, delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica, i Joan Ortiz, periodista i director del programa de ràdio Estel Compromís Ciutadà. Bé, quina importància, a banda del que ja s'ha dit, creuen vostès que té la llibertat d'informació per assolir un món més just on es respectin els drets humans? Ja s'ha dit alguna cosa, però vaja, podem concretar una mica més.
Jo crec que l'informe es veuen obvietats, però es veuen obvietats reflectides i reforçades, no? És a dir, que allà on hi ha violència i allà on no hi ha respecte als drets humans i hi ha manca de llibertat, els periodistes pateixen moltíssim. I, per tant, vol dir el producte periodístic pateix moltíssim. Per tant, això ja és un primer indicador que ens demostra que el periodisme és vital per assegurar la pau dels drets humans i les llibertats, perquè on no hi és, pateix, no? I és una obvietat, però és una obvietat que ens recorda que els poders no democràtics, que els poders que tendeixen a voler controlar les coses per sobre el que la ciutadania necessita, doncs està clar que tendeixen a limitar la feina periodística, la funció periodística. I això ens demostra que realment protegir el periodisme no és una qüestió de protegir uns drets professionals, que també, sinó sobretot és protegir un dret humà bàsic, que és que les persones accedeixin a la lliure informació per poder-se vestir uns criteris i poder opinar i participar lliurement, no? I això no és un luxe, sinó que és un dret imprescindible que cal preservar.
Jo absolutament d'acord i afegiria, no? Per dir, o sigui, sense bon periodisme, sense accés a la informació, no existeix democràcia global i, per tant, tenim tot el que explicava el Jordi. Llavors, crec que és bàsic poder tenir la informació, poder-la tenir desgranada, poder tenir diferents fonts d'informació per arribar a entendre-la, perquè així això ens facilita la participació amb raonament de causa.
No, és que em sembla que està tot dit, és importantíssima, evidentment, per estar informant. No sabria què més aportar-vos. Només pot ser en tot cas que si parlem de llibertat d'informació podem arribar a l'accés d'informació, que això sí que que ho hem estat comentant, no?, d'aquesta infoxicació, i aquí és on potser...
Sabia aquesta paraula
sí,
nova.
No és meva, no vull atribuir el mèrit ni molt menys, però això en tot cas és l'única cosa, no?,
però no és un tema de llibertat d'informació, sinó d'accés, d'exceso, diríem, no, en castellà.
D'accés... Bé, en tot cas, la situació és la que és i entre tots podem millorar-la, sens dubte. Ja ho avançava abans Joan Ortiz, hi ha països democràtics o teòricament democràtics que no surten als primers llocs d'aquest trist rànquing d'assassinats, de països on hi ha assassinats de periodistes o segrestos o gent empresonada per la seva feina de periodista. Què pensen de la situació en alguns països que podríem, fins i tot als Estats Units potser, o altres països democràtics del món? I també què pensen de la situació a Espanya, a Catalunya i a Espanya? Què falla, si és que falla alguna cosa en la llibertat de premsa aquí? Doble pregunta, doncs.
Jo crec que és evident que el nivell d'amenaces és molt diferent als països democràtics que als països que no. És a dir, perdre la vida és una cosa que en general als països democràtics no passa a un periodista, però això, que el nivell d'amenaça sigui molt diferent, no vol dir que el dret a la informació estigui salvat i estigui preservat a Occident i als països democràtics. Això està clar que no. I és més, diguéssim, aquestes mesures més, podríem dir, expeditives i dramàtiques, no?, d'assassinar o de segrestar, és molt greu per les persones que pateixen, però en el món occidental democràtic tenim mesures molt més civilines de trencar el dret a la informació, no? Bueno, des dels espionatges que hem vist salvatges que Estats Units i Gran Bretanya s'han dedicat a fer els darrers anys, fins a manipulacions periodístiques induïdes per part del poder polític, converses entre directors de mitjans de comunicació i polítics per determinar una certa línia editorial. Hi ha moltes coses que ens demostren que efectivament hi ha una precarietat en el dret a la informació i en el context de crisi econòmica més. És a dir, que finalment per fer bon periodisme cal el que dèiem abans, cal persones que es dediquin. I, per exemple, en temes de política econòmica, si els diaris han afeblit doncs les persones que es dedicaven a l'anàlisi de política econòmica, vol dir que la precisió en la informació del que està passant és molt, molt menor que abans, no? I, per tant, en aquest sentit, vol dir que tenim menys informació precisa sobre una cosa tan important que ha fet a les nostres vides.
Jo estic molt d'acord, no? Jo crec que ja sense valorar el que dèiem, el que hem estat parlant fins ara del tema del periodisme en conflicte o en guerra, jo sí que crec que els interessos econòmics i empresarials són els que han i marquen les línies editorials i, per tant, això doncs, ja és una tendència. És evident que la informació mai pot ser objectiva. Jo crec que això és el primer que hem de... Vull dir, tots, d'alguna manera o altra, acabem donant opinió i, per tant, marquen una mica, però que els interessos econòmics i empresarials marquen i, alhora, també els interessos polítics són els que han provocat retallades en dret d'accés a la informació, com pot ser el tancament de Ràdio Televisió Valenciana de fa poc, no? Que és clarament un interès partidista que ha fet que es tanqui un mitjà de comunicació públic. Però jo amb el que deia el Jordi, sí que crec que cada cop hi ha més opcions i més accés amb el tema de quan ell parlava de la informació econòmica, de política econòmica, no? Que és el que ha afeblit també el coneixement per part de tots. Jo aquí sí que, per exemple, en temes internacionals, hi afegiria que com a la Federació Catalana d'ONGs per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament està duent a terme un projecte de formació també o de coneixement entre periodistes que es dediquen al món internacional o a la informació internacional i a la societat aquí en temes d'ONGs i comunicadors d'ONGs per enfortir aquests vincles i perquè la informació internacional i de societat relacionada amb el món de la cooperació i el desenvolupament tingui uns fonaments molt més forts i molt més bàsics que facilitin a la ciutadania l'accés a la informació i al coneixement de què és el que s'està fent.
Potser més enllà de les dimensions pública i privada, el secret és que un país pugui garantir la diversitat, la pluralitat. Sí. Hi haurà mitjans d'una tendència, d'una altra, que el ciutadà pugui escollir, no? Amb règim
sí,
de llibertat.
Jo sí que crec
el tema
que és...
dels mitjans públics és una altra cosa, que també
però amb els privats sí que és interessant veure, sobretot, per exemple, a segons quines zones de l'estat espanyol, quines són les capçaleres que hi ha, i en el fons totes, si fa no fa, estan escurades cap a un cantó, per dir-ho manera. És a dir, tenen una tendència molt marcada.
Cap al PP o cap al PSOE, no? En el cas espanyol.
I cap al PSOE cada cop menys. Però, o sigui, jo crec que aquí, com a mínim, a Catalunya tenim més diversitat de capçaleres, però que sí que és... Que el tema aquest és preocupant, també.
Malgrat tot, la pluralitat dels mitjans, penso que segueixen aquell mite que ja s'havia destruït amb l'escola de Frankfurt i que n'havia parlat molt, de que la pluralitat en els mitjans és això, és un mite, però que no existeix massa. Jo, en tot cas, diria, bueno, Espanya, doncs, posició 39 en aquest rànquing, 36, l'any passat era la 39, ha pujat 3 posicions, que és el que ha millorat, francament, no ho sé, en un any, no ho sé. les capçaleres, com deia l'Eulàlia, sí, sempre tendeixen, i no sé si diria PP o PSOE, diria cap als mercats, poders fàctics, que evidentment marquen les línies editorials, també s'ha dit. Jo crec que en tot cas aquesta és l'assignatura pendent, però per doble partida. Des d'una banda, els professionals que ho fan. Deixeu-me posar la nota crítica aquí. S'ha parlat de Ràdio Televisió València. Crec que cal la valentia que han demostrat els professionals, però no en el moment que s'anuncia que es trencarà el mitjà, que es tallarà, sinó que la valentia cal just en el moment previ, no? I per tant aquí, i encara més polèmic si voleu, però m'agradaria saber què passa amb els mitjans de casa nostra si el periodisme es fa valent i posa per davant la seva consciència més que no pas el sou a final de mes, no? Que moltes vegades aquest és el risc, aquest és el problema. Què estem? Pel sou que cobrem a final de mes o estem per informar? I aquest és l'exercici d'autocrítica que crec que ha de fer la professió. I d'altra banda, hi ha també la tasca de la ciutadania a l'hora d'exigir. És a dir, si estem donant unes audiències determinades o estem donant un volum de feedback a determinats mitjans o a determinades peces informatives, doncs tampoc estem ajudant a que el periodisme sigui excels, per entendre'ns, no? O sigui, ara hi ha una cosa que crec que està molt bé, que és que ho permet la tecnologia 2.0, i és el fet de que darrere de cada article, sobretot si es visita en internet, es poden fer aportacions. A vegades es generen debats interessants, els usuaris deixen comentaris interessants, però les notícies que més en deixen són aquelles que estan creades per la morbositat, no? I que al darrere hi ha tots uns interessos de poders fàctics, per entendre'ns, no? Llavors, cal exigència també per part de la ciutadania a l'hora de demanar que es faci un periodisme més de qualitat. Les dues bandes, no?
Doncs bé, moltes reflexions que queden obertes. Estem ja a punt d'acabar, passant 6 minuts de 3 quarts de 9, a punt d'acabar aquest mirador de l'actualitat que hem compartit avui amb el director de Fundipau, Jordi Armadans, amb la delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica, Eulàlia Reguant, i amb el director del programa de ràdio Estel Compromís Ciutadà, Joan Ortiz. Per cert, Joan Ortiz, avui de què anirà el programa? Ens ho pot
Jordi sentir? Palau Loverdos, conegut perquè és el director del Memorial Democràtic de la Generalitat, però avui no vindrà en qualitat d'això, vindrà a presentar el llibre que es diu Com el salmó dins l'aigua, una faula sobre la vida meravellosa.
Doncs molt bé, recomanem avui, com sempre, als oients... 3 a 4. De 3 a 4, com sempre fem amb la programació de Ràdio Estel, de 3 a 4, Compromís Ciutadà amb Joan Ortiz. Volen comentar alguna cosa per acabar, Jordi Armadans, Eulàlia Reguant, sobre el que hem estat dient, sobre com es pot millorar la situació de la llibertat d'informació? Segur que no tenim la recepta, i encara menys la recepta màgica.
Però essencialment és si com a societat, com a país i com a ciutadans i ciutadanes ens creiem que el dret a la informació és un dret bàsic, això vol dir que hem de canviar les maneres de gestionar, de promoure, de respectar i, de, com deia en Joan, també de participar com a periodistes i com a usuaris consumidors, entre cometes. No? Per tant, si tots plegats ens ho creiem més, segur que anirà millor.
Jo estic molt d'acord, vull dir, tampoc, però sí que crec que, com deia en Joan, també hem de ser part activa, i jo crec que cada cop més tenim mitjans o petits programes o maneres d'entendre diferent la informació que ens faciliten com a ciutadania l'accés a la informació i una informació diferent o no supeditada als interessos dels mercats i de les capçaleres que coneixem fins ara.
Des d'aquí tot el nostre reconeixement a la tasca que fan moltes entitats, la Federació Catalana d'ONGs per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Fundació per la Pau i moltíssimes altres. I un record per a Marc Marginedes, segrestat a Síria, periodista al Periódico, i també per a tots els informadors que estan en aquests moments segrestats d'Espanya i de fora. I bé, les persones que han estat assassinades, doncs evidentment també el nostre condol a les seves famílies. Última cosa, Joan Ortiz.
Sí, anava a dir que parlem de periodisme independent, que és com hauria de ser, però és una redundància, perquè el periodisme per si hauria de ser independent. I el fet que haguem de parlar i afegir aquest adjectiu vol dir que encara queda molt.
Encara que no sigui neutral en tots els seus casos, com diu Eulàlia Reguant, independent pot ser sense ser neutral, cadascú té doncs les seves idees o les seves tendències. Novament gràcies, Jordi Armadans, Eulàlia Reguant i Joan Ortiz. Fins un altre i bon Nadal.
Bon Nadal. Igualment.
De seguida parlem del cant de la Sibil·la, que es canta per la nit de Nadal aquest any també a Santa Maria del Mar.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal Ràdio Estel marca la diferència. El dimarts 24 a 8:15 del vespre, Nadal Gregorià amb els monjos de Santo Domingo de Silos. A les 8, Ara ve Nadal, poesia, gastronomia, història i tradicions. I a 12:15 de la nit, la Missa del Gall des de Montserrat. El dimecres 25 a 8:15 del matí, Nadal Gregorià i els pastorets amb el cor Vivaldi. A les 10, el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra amb alguns dels millors actors de l'escena catalana. A 11:45 del matí, missa de Nadal des de la Catedral de Barcelona i a 7:00 del vespre, el Pessebre, de Pau Casals i Joan Alavedra, l'únic enregistrament autoritzat pels autors. I finalment, el dijous 26, Sant Esteve, a 8:00 del vespre, Victòria dels Àngels i Pau Casals en concert. El teu Nadal, a Ràdio Estel, marca la diferència.
Li agrada adornar la casa per Nadal. Diu que és un moment màgic.
Doncs al Corte Inglés tenim tots els adorns de Nadal, excepte cotilló i d'un sol ús, amb el 30% de descompte. Només fins al 24 de desembre. No ho oblidis.
Al Corte Inglés tenim més idees que mai pels teus regals, perquè ens agrada el Nadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Salvador Pieninot, rector de la parròquia de Santa Maria del Mar, una basílica que acollirà demà per primera vegada tres ingredients culturals i religiosos de referència a Catalunya. D'una banda, el cant de la Sibil·la i, d'altra banda, testimoni de Salvador Espriu amb una recitació poètica en l'any Espriu, que ara hem de deixar, que ara hem deixat, i finalment, evidentment, la missa del Gall, també referent per a moltes famílies de casa nostra. Tot seguit parlem amb Salvador Pié. Recordem també que Salvador Pié és professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat Gregoriana de Roma. Doctor Salvador Pié, molt bon dia i bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal a vosaltres.
Com està?
Bé, bé, preparant tot plegat.
Déu-n'hi-do, quina meravella o quin atractiu més gran anar demà al vespre, una activitat familiar molt, molt bonica, a Santa Maria del Mar per escoltar el cant de la Sibil·la i també Salvador Espriu i, evidentment, participar en la missa del Gall. Recordem que el cant de la Sibil·la és un drama litúrgic amb cant gregorià de gran difusió des de l'edat mitjana al sud d'Europa i després d'algunes prohibicions, sobretot la del Concili de Trento, s'ha recuperat aquests últims anys, a més, amb gran èxit. Com el definiria vostè, el cant de la Sibil·la?
El cant de la Sibil·la, això era una forma com popular per dir que ja a l'antigor hi havia previsions d'una salvació, no solament en el món jueu, sinó també en el món pagà, grec i romà. I com que cada vegada més hi havia més influència de l'arquitectura i l'estil gòtic, romànic, del romà i grec, això va portar que alguns diguessin, bueno, però aquest estil no és un estil que tingui arrels cristianes. I per usar-ho va dir, no, però és que dins del món aquest ja hi havia unes sibil·les, que eren com unes profetesses paganes, que ja havien previst això. Això va tenir tanta influència que fins i tot el Miquel Àngel, quan pinta la Capella Sixtina pels papes, doncs hi posa 5 sibil·les per subratllar, com també en el món fora de l'Església, fora dels creients, també hi havia veus que profetitzaven que hi hauria una salvació. Bé. Això seria una mica el context en què es fa. De fet, ja Sant Agustí comença el segle V, això, sí. Però on es difon molt fortament serà pel segle XIV i XV, quan entra en l'Església i Europa, doncs l'estil de, ja dic, llatí i més grec,
sí. com una manifestació, diguéssim, popular, amb elements també de pietat popular, perquè es representa a les esglésies. Molt ràpidament, perquè tenim poc temps, doctor Salvador Pié, l'activitat és demà a la nit, a partir de quina hora?
Sí, a les 11. Farem, la novetat serà que a Santa Maria del Mar, que és el lloc més antic de Catalunya que es fa la Sibil·la, des del 1948 es va recuperar, doncs enguany hi afegirem el testimoni de Salvador Espriu, per no quedar-nos purament en una cosa historicista de les Sibil·les, sinó pensar, pot haver-hi ara, avui, una forma diferent, també, de gent que està al de fora de l'òrbita cristiana directament, però que, en canvi, se pot parlar una mica d'àrea dels gentils, de lloc de diàleg. Doncs vam pensar que Espriu era ideal, ja que ell parla, ell mateix, de que ell, el màxim que ha arribat és el llindar del misteri, el misteri del llindar.
Però l'ha buscat, no es pot dir que no l'hagi buscat, no, aquest misteri?
Sens dubte, sens dubte, aquesta és la gran fascinació.
I a les 12, la missa del gall, com sempre, a les 12.
I a les 12 del gall, exacte.
Perdoni, no sé si anava a afegir alguna cosa de Salvador Espriu abans d'acabar.
No, era que Salvador Espriu, precisament ell, va escriure una carta al prior de Montserrat dient-li, jo estic al llindar. I ell també, en un poema famós, parlant de Jesucrist, diu que les dones el dia de Pasqua van arribar al misteri del llindar.